Bon dia, Sant Joan les Fonts rep una subvenció de 10.000 euros per millorar l'habitatge al poble.
Ràdio Olot, l'informatiu del migdia.
Aquesta diagnosi de tot el barri vell el que ha de permetre veure és la viabilitat de projectes com les cooperatives d'habitatge o les masoveries urbanes, en aquest cas, i també veure la relació d'aquest espai Can Vilab, Can Vila, que nosaltres tenim molt clar de seguir desenvolupant, amb tota aquesta vinculació de dinamització del barri.
Acabem d'escoltar l'alcaldessa de Sant Joan les Fonts, Maria Vidal. En una entrevista, l'alcalde respon d'una la televisió. Es tracta d'una subvenció de la Diputació de Girona, que, com escoltàvem, servirà per fer un pla estratègic que permeti definir les actuacions en habitatge al municipi. Està valorada amb 10.000 euros i ha de servir per impulsar accions d'habitatge cooperatiu en una zona del barri vell i també en diverses masies de titularitat municipal. Aquest projecte va en paral·lel a la feina que l'Ajuntament està fent també amb el projecte de Can Vila i amb la millora d'una illa propera al Castell de Jovinyà. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dimecres 2 d'octubre de 2024. I ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
Quin és l'estat de salut del riu fluvial? Els experts diuen que a hores d'ara es troba en un moment fràgil i que la ciutadania encara li dona l'esquena. Són algunes de les conclusions de la xerrada que es va fer aquest divendres a Can Trona. Ridaura té previst construir un nou pou. Darrerament han notat una reducció del nivell i de la qualitat de l'aigua. L'Ajuntament també està iniciant els tràmits per substituir canonades després que l'ACA els hagi donat una subvenció. Crida a persistir en la lluita per aconseguir la independència per part de les entitats independentistes de la comarca. Aquest dimarts al vespre, una mica més d'un centenar de persones van assistir a l'acte commemoratiu de l'1 d'octubre de 2017. L'Ajuntament d'Olot ha instal·lat una tirolina de 31 metres de llargada al Parc Bisaroques. Des del consistori creien que era un parc que ja tenia molts anys i que necessitava una renovació amb la col·locació de nous elements. En cultura, el Lluernia tornarà a il·luminar el centre d'Olot. El festival, que se celebrarà el 8 i 9 de novembre, tindrà com a escenari la plaça Balmes, la plaça Major, on hi haurà l'Hort de la Llum, el Firalet o el volcà Montsacopa. En esports, la Unió Esportiva Olot s'estrena aquest dimecres a la Copa Catalunya al camp del Singuerlín de Primera Catalana. El partit corresponent a la quarta jornada de la competició començarà a les 9 del vespre. En bàsquet, el Club Bàsquet Vall d'en Bas comença la Primera Catalana masculina de manera impecable. Els jugadors han derrotat el Palamós i la Marina i s'han situat líders de la taula. També en esports parlarem de voleibol perquè les jugadores del Club Vòlei Olot s'estrenen en victòria a la segona catalana. Les olotines estan disposades a demostrar que tenen nivell per quedar-s'hi. I tancarem l'informatiu d'aquest dimecres parlant d'arqueologia, perquè el cicle d'arqueologia entre volcans apropa aquests dies la història del Pla de les Boigues a la ciutadania. En aquesta zona de Santa Pau s'hi està treballant per determinar si hi ha o no un jaciment.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. L'atur baixa en 4.000 persones, sobretot per a la contractació, a l'educació i a la construcció. Al setembre ha pujat la contractació a Catalunya, mentre que al conjunt d'Espanya l'atur ha pujat lleugerament, però gairebé s'ha arribat als 21,2 milions d'afiliats. L'ACA inverteix més de 19 milions d'euros a financiar 182 ajuts a ens locals per recuperar i construir pous. Es preveu que aquestes actuacions aportin al voltant de 22 hectòmetres cúbics d'aigua anuals. Comissions Obreres i UGT, per la seva banda, celebren el el rècord d'afiliacions, però demanen actuar contra el focus de pobresa de l'atur cronificat. Els sindicats exigeixen mesures focalitzades a la inserció laboral de persones vulnerables, joves i majors de 45 anys. Educació posa en marxa una campanya sobre senyals d'alerta de l'assetjament escolar per augmentar la detecció precoç. Niubó remarca l'esforç sense precedents del departament per fer front a un repte que no és menor. A la pàgina internacional, Espanya activa el pla per evacuar 350 espanyols del Líban i demà hi enviarà dos avions. El govern espanyol assegura que l'operatiu d'evacuació està preparat quan encara hi ha bombardejos al sud de la capital i Israel manté l'ofensiva terrestre al sud del país. I un dejuni nocturn de 12 hores ajuda a un pes saludable, només si esmorzes d'hora, segons un estudi. Investigadors de la ISG Global aconsellen no menjar durant unes 12 hores durant la nit, però desmenteixen que saltar-se l'esmorzar ajudi a primar-se.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui la temperatura ja baixarà perquè s'acaba el vent de Garbí, aquest vent de sud-oest que hi va arribar a cops de 50-60 km per hora, per exemple, a Palamós. I la temperatura es va disparar 31 graus a Banyoles, es va arribar als 29 a Mieres, 30 graus pràcticament a Girona, 30 a Navata, 30 a Anglès a la Selva, temperatures molt altes. I en canvi, on no feia aquest vent calent, a Olot, a Vic, ens vam quedar amb 24,5, 25 de màxima, o a Gombrèn, al Ripollès, 21 graus de màxima. Avui arriba una pertorbació, de moment poc activa, per tant al matí mig ennuvolat, hi haurà poca boirina, poca boira, però cada cop més núvols. Hi ha algun primer ruixat que pot caure ja abans del migdia, cap a Osona, Lluçanès i a prop del Montseny o les Guilleries. I a la tarda, ruixats, una petita tempesta a comarques interiors i del sud de Girona, menys la Costa Brava i l'Empordà, que en quedaria al marge. La resta, tant al Pirineu Oriental, Osona, Garrotxa, com també cap a la Selva, Montseny i Guilleries, hi pot ploure. Pluges de vent discretes de 5 a 10 o 15 litres per metre quadrat. Refrescarà, per tant notarem, sobretot de dia, no tant de nit de moment, com baixa la temperatura, i a muntanya, al Pirineu, farà més fred aquest vespre que no pas al matí d'hora, perquè de moment, doncs, a primera hora del dia no notarem gaire fred. I sí que farà més fresca, una mica de fred, especialment al Pirineu, entre dijous i divendres. Ens ve força pluja la propera matinada, matí primera hora de dijous, amb pluges que poden localment superar els 30 o 40 litres per metre quadrat. Però al llarg del dia s'obriran clarianes i tornarà, doncs, a lluir el sol estones. La pluja màxima seria, doncs, matinada, matí de dijous.
Toca el producte. Emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 2 d'octubre de 2024 en el marc de l'informatiu de Ràdio Olot. Avui comencem parlant de Sant Joan les Fonts, ja que el municipi ha rebut una subvenció de la Diputació de Girona per fer un pla estratègic que permeti definir les actuacions per millorar l'habitatge. Valorada amb 10.000 euros, ha de servir per impulsar accions d'habitatge cooperatiu en una zona del barri vell i en diverses masies de titularitat municipal. Aquest projecte va en paral·lel a la feina que l'Ajuntament està fent ja amb el projecte de Can Vila i amb la millora d'una illa propera al castell de Jovinyà. Ens en dona més detalls el nostre company Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha rebut una subvenció de 10.000 euros de la Diputació de Girona per fer un estudi i la redacció d'un pla estratègic de revitalització del nucli antic i de masies del poble. L'objectiu és trobar la fórmula que permeti al poble poder oferir habitatge assequible a través del model cooperatiu. Un arquitecte, de fet, està fent una diagnosi in situ. En parla Maria Vidal, alcaldessa de Sant Joan les Fonts.
Aquesta diagnosi de tot el barri vell el que ha de permetre veure és la viabilitat de projectes com les cooperatives d'habitatge o les masoveries urbanes, en aquest cas, i també veure la relació d'aquest espai Can Vilab, Can Vila, que nosaltres tenim molt clar de seguir desenvolupant, amb tota aquesta vinculació de dinamització del barri.
En paral·lel, des del consistori, des de fa anys, està treballant en el projecte de Can Vila i la reurbanització a la zona propera al castell de Jovinyà per mitjà de la feina que estan fent uns estudiants d'arquitectura de la Universitat Universitat Politècnica de Catalunya i del qual s'espera que en els pròxims mesos puguin presentar resultats.
Accions concretes són les que de moment hem fet des d'Ajuntament, com el que seria tornar a l'Escola de Belles Arts al barri, la biblioteca també al barri, fer envelliment també de carrers, de places, etc. Però la part més efectiva de temes més de dinamització econòmica, aquest estudi ens ha d'ajudar també a veure les línies de treball.
També estan parlant amb propietaris de la zona perquè es pugui revitalitzar comercialment aquesta zona del poble. El pla estratègic amb el qual s'està treballant també ajudarà a definir l'ús que poden tenir 4 masos municipals. A hores d'ara se sap que 2 de Begudà podrien ser espais on poder viure. El Mas Cabra Figa de la Canya també s'hi està treballant perquè pugui tenir un altre ús, tot i que encara no s'ha produït l'enderroc de la cabanya que estava previst. I el Mas Punties de Begudà també està previst que pugui tenir un altre ús, donades les seves dimensions. Segons l'Ajuntament, Sant Joan és, gairebé amb tota seguretat, un dels municipis catalans amb més habitatge de protecció oficial en percentatge en relació als habitants que té. El poble compta amb una mica més de 3.000 habitants i 48 pisos de protecció oficial de l'Ajuntament, a més dels 23 que el consistori té amb l'Agència Catalana de l'Habitatge i els 6 que gestiona amb la Sareb a la Canya. Tot i això, el poble segueix tenint demanda de gent interessada a viure al poble.
Però dona el cas que no tota la demanda és de gent de Sant Joan. El fet de tenir pisos en protecció oficial, que estan dins dels barems dels pobles i ciutats de Catalunya que en tenen, vol dir que molts sol·licitants d'altres comarques en pot sol·licitar de casa nostra també, del nostre municipi. Llavors sí, hi ha sol·licitants, però no tots són de Sant Joan. Nosaltres intentem que els convenis que vam establir amb l'Agència Catalana de l'Habitatge, que tenim 4 pisos dins de les casernes de la Guàrdia Civil antigues, que podem gestionar directament l'Ajuntament, i els 6 que hi ha a la Sareb, a la Canya, que també estem en conveni, intentem que hi hagi oferta per jovent, que els joves es puguin quedar a territori, però evidentment quan els pisos són plens no tenim més alternativa.
S'espera que en els pròxims mesos es vagin concretant accions que permetin al poble augmentar el seu parc d'habitatge.
A Taife ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. Taife, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes i ens fem una pregunta. Quin és l'estat de salut del riu Fluvià? Els experts diuen que es troba en un moment fràgil i que la ciutadania li ha donat l'esquena. Són algunes de les conclusions de la xerrada que ha tingut lloc a Can Trona aquest divendres passat, organitzada per Resilient Earth.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
Després de ser protagonista per la sequera, el riu viu un moment de revitalització després de les pluges dels darrers mesos. Tot i aquesta situació, el riu Fluvià ara mateix segueix sent un riu fràgil, com la gran majoria del territori, amb poc cabal i amb manca de vegetació en bon estat. Per aquest i altres motius, durant el darrer divendres es va fer una xerrada a Can Trona per conèixer quin és l'estat del riu a dia d'avui i quin punt de vista hi tenen els experts. Una de les participants en aquesta xerrada va ser Mireia Jiménez, hidrogeòloga, que explica als micròfons de Ràdio Lot Televisió que a dia d'avui el riu encara està en un moment fràgil.
Poder transmetre informació a la població que li interessa sobre quin és aquest estat de salut del riu Fluvià, entenem que és un tema que ara mateix hi ha molta desconeixença al respecte, no sé que vinguis del RAM, no més biòleg o més relacionat amb la natura.
Un dels temes principals de la xerrada a Can Trona va ser la mirada biològica i l'estat de la biodiversitat a dia d'avui. La membre de Resilience Earth, Carla Güell, remarca que hi ha la sensació que la societat encara dona l'esquena al riu i no es preocupa pel seu estat. Remarca que sobre aquest tema encara hi ha desconeixença.
Estem en una situació en què els rius estan fràgils i avui volem parlar això des de la perspectiva de la biodiversitat i la mirada de biòlegs, però també portant aquesta mirada social i més espiritual o de vincle per identificar quines relacions tenim avui en dia amb el riu i l'aigua.
La d'aquest divendres va ser una de les xerrades que es faran seguint el recorregut del riu Fluvià. L'acte també va comptar, durant la primera part, amb una mostra de ball tradicional a càrrec de l'Esmar Barbolet. També amb l'aigua com a protagonista, Ridaura té previst construir un nou pou. Darrerament han notat una reducció del nivell i de la qualitat de l'aigua. L'Ajuntament també està iniciant ara els tràmits per substituir canonades després que l'ACA els hagi donat una subvenció.
Ridaura no havia tingut fins ara problemes importants d'aigua. El pou que tenien els hi ha anat donant aigua, però darrerament han començat a notar que el nivell hídric del pou ha baixat i comencen a notar certa terbolesa en l'aigua. Per això des de l'Ajuntament ja estan estudiant fer un nou pou. En parlant a Vega, Moragues, alcaldessa de Ridaura.
Que és veritat que el pou ha baixat, comença a tenir problemes de terbolesa, tenim un projecte per fer un pou al costat, per veure si podem eliminar també, erradicar, vaja, aquests problemes que, de l'aigua.
Paral·lelament, l'Ajuntament també durà a terme millores a les canonades del poble, donat que la majoria són velles.
I també doncs, estem començant a fer els primers tràmits per al manteniment de la xarxa amb aquesta subvenció de l'ACA que ens va donar de 220.000 euros per poder fer un bon sanejament.
I és que darrerament els està costant detectar certes fuites d'aigua. Des de l'Ajuntament també asseguren que la depuradora es posarà en marxa en les pròximes setmanes, en el moment que els vinguin a instal·lar el comptador.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Crida a persistir en la lluita per aconseguir la independència per part de les entitats independentistes a la comarca. Aquest dimarts, una mica més d'un centenar de persones van assistir a l'acte commemoratiu de l'1 d'octubre del 2017. A l'acte hi va ser present l'activista Josep Campmajor, encausat pel cas Tsunami Democràtic i que darrerament ha estat amnistiat.
Una mica més d'un centenar de persones van assistir a l'acte commemoratiu de l'1 d'octubre del 2017, com Llum Garrotxa, el CDR d'Olot i l'Aina Cid Olot van fer a la capital garrotxina. A la plaça d'octubre hi va ser present Josep Campmajor, activista encausat pel cas Tsunami Democràtic i que aquest estiu ha tornat a Catalunya després d'haver estat amnistiat. Les entitats també van llegir un manifest i van apel·lar a la ciutadania a seguir lluitant per la independència de Catalunya. En parla Núria Bataller, vocal d'Òmnium Garrotxa i presidenta durant bona part del procés.
L'ànima ha sigut de que la gent i el poble hi és, ens mantenim ferms i, per tant, no deixem de commemorar un dia que va ser històric. Va ser una lluita i una explosió de societat civil organitzada com mai i, per tant, això s'ha de reivindicar i, sobretot, s'ha de tornar a intentar. No, la classe política no respon i crec i creiem, penso que parlo en nom de força gent i forces entitats, que el que fa falta és que la societat civil i la gent del carrer torni a tirar endavant i apreti els polítics, és l'única manera, no hi ha més.
L'acte també va comptar amb música en directe. La plaça d'octubre es va guarnir d'estelades i a l'acte també s'hi va poder veure la campana de la llibertat, present a moltes manifestacions en les quals han assistit les entitats independentistes garrotxines en els darrers anys.
En matèria de serveis urbans, l'Ajuntament d'Olot ha instal·lat una tirolina de 31 metres de llargada al Parc Viseroques. Des del consistori creien que era un parc que ja tenia molts anys i que necessitava una renovació amb la col·locació de nous elements. Precisament, segons el regidor de serveis urbans, Aniol Sellabona, ha destacat la rebuda per part dels més petits, que ha estat d'allò més bona, Aniol Puigvert.
Igual que en altres zones i parcs de la ciutat, des de l'Ajuntament d'Olot van realitzant accions de renovació i millora d'aquests espais, ja que alguns fa anys que existeixen i no s'han canviat. Fa una setmana al Parc Viseroques es va instal·lar una tirolina amb la mateixa distància i característiques que la del Parc de les Mores, de fusta i de 31 metres de llargada, i també es van reubicar alguns elements de joc per tornar a reactivar l'essència del parc. Aquesta era una petició per part dels veïns de la Sant Cristòfor i Mas Bernat que, després d'unes setmanes, van decidir aprovar i dur-la a terme. L'objectiu que tenen des de l'Ajuntament d'Olot és, a poc, anar reactivant alguns parcs d'Olot per, així, poder tornar a tenir el desig social entre els més petits a través del joc i d'aquests nous elements. El regidor de Serveis Urbans de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona, explica la bona rebuda que ha tingut per part dels nens i nenes.
I els primers compassos, les primeres hores que van ser a la tarda, la veritat és que algunes fotografies que ja ens van poder fer arribar de la sortida de l'escola, veiem que hi eren molts els nens i les nenes que s'acostaven en aquest nou joc, que el provaven, que jugaven, i tenim l'experiència, com el Parc de les Mores, on hi vam instal·lar una tirolina molt similar, de la mateixa distància, de les mateixes característiques, ha agradat molt, funciona, hi ha molts infants doncs, que demanen anar a aquest parc per poder jugar amb aquest joc, i seguim, com hem anat fent amb altres parts, intentar actualitzar-los, intentar buscar zones de joc que es puguin adaptar doncs, també a les peticions que ens arriben a vegades dels més petits.
Aquesta renovació dels elements de diferents parcs de la ciutat, que ja han quedat antics, és un dels objectius principals del consistori. Aquesta nova tirolina en pot fer ús tots els infants majors de 4 anys.
Abans dels esports, sort per un dels actes culturals més importants de casa nostra durant aquesta tardor, com és el Lluèrnia, que tornarà a il·luminar el centre d'Olot. El festival se celebrarà el 8 i 9 de novembre i tindrà com a escenari la plaça Balmes, la plaça Major, on hi haurà precisament l'Hort de la Llum, el Firalet i també el volcà Montsacopa. La 12a edició del Festival del Foc i de la Llum comptarà amb més d'una vintena d'instal·lacions, una de les quals serà solidària. Natàlia Moreno.
La llum i el foc tornaran a ser els protagonistes de la tardor a Olot. El Festival Lluèrnia, que se celebrarà els dies 8 i 9 de novembre, torna als seus orígens i tornarà a fer-se seu al nucli antic de la ciutat amb 25 instal·lacions. El recorregut passarà per llocs emblemàtics de la capital garrotxina, com la plaça Major, l'Hospici, la plaça de Braus o el Firalet, però també el Montsacopa i el Morrot. Una de les raons per les quals s'han escollit aquests indrets és, entre d'altres, per millorar el flux de persones. En parla Xavi Bayona, director artístic del festival.
Aquest any el recorregut, el que hem intentat, a diferència de l'any passat, que era lineal, ha sigut posar instal·lacions com una esquitxada en aquest plànol que tenim de ciutat. O sigui, no tindrem d'instal·lacions, no hi ha un recorregut clar. Pots anar d'instal·lació a instal·lació per diferents carrers, amb la qual estem expandint aquest flux de visitants per tota la ciutat. Després vol dir que estem fent gran el festival d'una manera controlada.
Gran afluència de públic, però també d'artistes que volen formar part del festival. La convocatòria artística, que es va fer entre el març i l'abril, va rebre més d'una cinquantena de propostes, de les quals el festival només n'ha pogut incorporar 5 a la vintena d'instal·lacions que conformen el seu recorregut. Un any més, el Lluèrnia torna a tenir un muntatge protagonista. Es tracta de l'Hort de la Llum, una de les poques creacions que l'organització encarrega directament cada any a un artista o artistes diferents. Enguany s'instal·larà a la plaça Major i anirà a càrrec de Pau Cerquella i Carmen Torres, que presentaran el muntatge Llar. Torres explica que s'han inspirat en el foc i amb els escons de les masies catalanes.
D'alguna manera, a partir de, com d'aquest mecanisme, hem volgut idear una proposta d'espai, de recinte, on la gent que visiti Lluèrnia es pugui apropar i escalfar-se a la vora d'un foc.
El Lluèrnia comptarà un any més amb la col·laboració d'entitats, associacions i també les escoles de primària i secundària de la Garrotxa, amb dues propostes que s'exhibiran a la plaça Balmes i al Firalet. A més, com a novetat, en aquesta edició hi haurà la primera instal·lació de gran format amb participació en directe. Es tracta de Planta un somni, de la Fundació Albert Bosch. Es proposa als visitants plantar més de 15.000 flors amb llum als terrenys de darrere de l'escola del Morrot. L'aportació mínima serà d'un euro que servirà com a donatiu a la Fundació Albert Bosch per contribuir en la investigació del càncer infantil. Com cada any, el dia 8 es posaran en marxa les instal·lacions de llum i el dia 9 se li sumaran les instal·lacions de foc juntament amb l'espectacle final, que serà, com sempre, amb la participació dels Pim Pam Pum Foc.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició. Ara i sempre, radiolot.cat, el teu referent.
Arrenca la Copa Catalunya per a la Unió Esportiva Olot. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
La Unió Esportiva Olot s'estrena avui a la nit a la Copa Catalunya al camp del Singuerlín de Primera Catalana. El partit, corresponent ja a la quarta jornada de la competició, començarà a partir de les 9 del vespre. Els jugadors de Pedro Dolera hi arriben després de sumar dues victòries consecutives a la Lliga i quan falten només 3 dies per rebre el Lleida a l'estadi municipal d'Olot en partit de Lliga de la Segona Federació. Deixem de banda el futbol i passem a parlar de bàsquet, perquè el Club Bàsquet Vall d'en Bas comença la Primera Catalana masculina de manera impecable. Els jugadors han derrotat aquest cap de setmana el Palamós i la Marina i s'han situat líders a la taula. El tècnic de l'equip, Pau Marguí, reconeix que l'objectiu és la salvació, tot i que no descarta fites més ambicioses. Guillem Guardiola.
Segurament ningú diria que tan sols és el segon any que el Club Bàsquet Vall d'en Bas competeix a la Primera Catalana masculina. El bon joc dels garrotxins en aquest inici de Lliga els ha portat a ocupar la part noble de la taula. Si bé és cert que només ha disputat dues jornades, l'equip ha fet un molt bon paper davant rivals com el Palamós i la Marina. L'Olotí Pau Marguí continua una temporada més com a capità del vaixell i admet que la gran fita és la permanència.
Molt complicat, perquè bàsicament de 14 equips que hi ha al grup, puja només el primer, no hi ha promoció ni res, per tant, tan sols puja el primer i en baixen quatre. Llavors, anem per ordre, hem de contemplar tots els equips, perquè realment en coneixem només 3-4 de la temporada passada, la resta són tots nous, i volem veure ja amb què ens trobarem, no? Quins perfils d'equips hi haurà, aquest, per exemple, eren més veterans, el Palamós també, però estic convençut, no?, que quan juguem contra gent de Barcelona, filials que tindran gent jove, molt més ritme, no?, i hem de trobar-nos aquí. Llavors, estic tantejant, aquesta primera volta tantegem.
Una combinació entre joventut i experiència. Aquesta és la fórmula que ha estat buscant el tècnic Pau Marguí durant les darreres campanyes. La base jove de l'equip és vital i es complementa a la perfecció amb l'arribada de basquetbolistes amb gran nivell com el garrotxí Roger Serra, que jugava a la Lliga EVA el curs passat. L'entrenador reconeix que encara queden peces per arribar i d'altres que s'estan recuperant d'algunes lesions.
La gent jove, no?, que suma, que està reivindicant cada vegada més, no?, amb alguna lesió tenim en Fonso per unes setmanes, però pot tornar, en Joel Mora també era una passa important, està amb els genolls i està recuperant, llavors per això sí que hem pogut portar fitxes a jugadors de molta qualitat, en Roger Serra, que ha vingut de la Bisbal, que estava jugant a EVA, ens dona molt de pes al joc interior, i hem vist en Quim de Vic, jugar a Primera Catalana, i a més estem esperant doncs, també l'arribada de l'Eric Jiménez, el germà d'en Gímix, no?, per completar la família, i a més ens aporta un punt més de qualitat i d'experiència.
El Club Bàsquet Vall d'en Bas repeteix com a local aquest diumenge contra el segon classificat, un Sant Gervasi que també ha guanyat els dos primers partits de Lliga. L'enfrontament arrencarà a 6:15 de la tarda al pavelló municipal de la Vall d'en Bas.
I avui, per tancar la carpeta esportiva, parlem de voleibol, perquè les jugadores del Club Vòlei Olot també s'han estrenat amb victòria a Segona Catalana. Les olotines estan disposades ara a demostrar que tenen el suficient nivell per quedar-s'hi. El club va perdre la categoria l'any passat, però els ascensos compensats les van acabar salvant.
Un Club Vòlei Olot renovat ja ha fet el primer pas per quedar-se a la Segona Catalana femenina. L'equip va començar la competició de la millor manera amb una victòria ajustada contra els Joves Caldes. Tot i lluitar-ho molt, les jugadores no van poder aconseguir la permanència matemàtica a la categoria l'any passat, però els descensos compensats les van acabar beneficiant. Segons l'entrenador del Club Vòlei Olot, Ramon Font, el vestuari està unit i amb ganes de demostrar que aquesta temporada hi ha el nivell necessari per competir a Segona Catalana.
Els objectius, ja quan em vau fer aquesta pregunta l'any passat, vaig dir que l'objectiu a llarg plaç és aconseguir tenir un sènior femení amb edat sènior. Això ho estem tirant endavant. I l'objectiu a curt plaç, doncs, competir i depèn allà on ens deixi la categoria. Esperem poder-la mantenir i, si no, l'objectiu serà no baixar.
Un dels fenòmens que ha caracteritzat el Club Vòlei Olot les últimes temporades ha estat la significativa presència de jugadors i jugadores molt joves o de categories inferiors en equips sèniors. Segons el tècnic del Club Vòlei Olot, Ramon Font, enguany el club ha sabut pal·liar amb aquesta circumstància.
Bueno, la categoria és la mateixa l'any passat, tot i que la van perdre per descensos compensats l'hem pogut mantenir. Llavors és una categoria coneguda. És probable que aquesta primera fase no sigui tan exigent com l'any passat, ens van tancar equips molt forts i això ens va posar una motxilla que pesava molt. Aquest any espero que no sigui així i que l'equip doni aquest pas que fa falta. Jo crec que estic convençut de que el poden donar, això sí.
Les jugadores del Club Vòlei Olot visitaran la pista del Vòlei Sant Fruitós aquest dissabte en un partit que començarà a 5:00 PM.
I avui a la contraportada parlem d'arqueologia. El cicle d'arqueologia entre volcans apropa aquests dies la història del Pla de les Boigues a la ciutadania. En aquesta zona de Santa Pau s'hi està treballant per determinar si hi ha o no un jaciment. El cicle s'emmarca al Cultura entre Volcans organitzat per l'Ajuntament que pretén difondre el patrimoni natural del municipi.
A Santa Pau s'hi està duent a terme el cicle d'arqueologia entre volcans, una activitat que pretén apropar la ciutadania com era la vida en aquesta zona de la Garrotxa fa milers d'anys. Un dels punts neuràlgics de la recuperació d'aquesta història és des del 2021 el Pla de les Boigues. Allà s'hi estan fent sondejos prospectius que han d'ajudar a anar concretant si realment és un jaciment o no, i si els materials que s'han anat trobant són del mateix indret o han vingut d'altres llocs. En parla Maria Sany, arqueòloga de la UAB.
L'objectiu seria doncs, verificar si realment hi ha un jaciment arqueològic aquí o no. Aquest és l'objectiu principal. Estem encara a la fase preliminar, que estem buscant el jaciment, tenim alguns indicis de que n'hi pot haver, però vull dir que encara no és a la fase d'excavació. Aquesta seria ja un cop el trobéssim, començaríem les excavacions arqueològiques, ara estem començant fent prospeccions arqueològiques.
Aquest estudi que fan experts com la Maria va acompanyat d'unes sessions obertes a tothom. En una d'aquestes activitats, la gent pot veure materials i aprendre aspectes de l'arqueologia, i és que un dels objectius dels arqueòlegs és també apropar els seus coneixements a la població. El cicle d'arqueologia entre volcans és una de les activitats de la nova programació cultural que cada any preparen des de l'Ajuntament de Santa Pau, Cultura entre Volcans. Per als pròxims mesos hi ha programades una trentena d'activitats i dues més aniran relacionades amb l'arqueologia. En parla Sandra Picard, tècnica de turisme a l'Ajuntament de Santa Pau.
Diumenge al matí que vingui gent a mirar, a observar materials arqueològics, ostres, penso que és molt, molt positiu, i a més doncs, que sigui bàsicament gent del poble que hagi vingut a conèixer, no?, què s'està fent aquí al seu municipi. El dia 12 d'octubre també es farà una presentació, una xerrada sobre el menhir, la pedra del diable d'aquí a Santa Pau, i a finals d'any, més o menys entre desembre i gener de l'any que ve, es farà doncs, una exposició amb diferents aparadors del poble de Santa Pau per a presentar què és l'arqueologia.
L'estudi al Pla de les Boigues a Santa Pau s'inclou en l'estudi que s'està fent per determinar la implicació per a la vida de les persones el fet de viure en un entorn volcànic. Per ara, els arqueòlegs i altres experts segueixen verificant totes les observacions que s'estan fent.
Amb arqueologia, un aspecte interessant de casa nostra, i ja ho veuen, ben a prop de casa nostra com és a Santa Pau, amb molt encara per descobrir. Tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 2 d'octubre de 2024. I ara no marxin de l'antena de Ràdio Lot perquè us deixem amb un nou capítol de Cas Tancat, a la sèrie de successos d'aquesta casa de Ràdio Lot. La informació més pròxima de casa nostra torna a l'antena de Ràdio Lot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.